motor, atletisme, tennis, futbol, futbol sala, ciclisme, bàsquet. Aquí parlem de tots els esports, amb tothom que en vulgui parlar. Aquest dimarts a les 12:20 del migdia, parlem. Entrevistes en profunditat amb la gent de l'esport de casa nostra, perquè hi ha molt de què parlar.
Parlem-ne, aquest dimarts a les 12:20 del migdia, amb Francesc Granell, Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, el 87.6 de la FM.
Les 12:22, molt bon dia, Francesc Granell.
Molt bon dia, Adriana.
Què tal?
Doncs estic molt ben acompanyat, com tots els dimarts i tots els parlemnes. Però avui, i no és que els que hem tingut fins amb aquesta quarta edició, no edició, sinó la quarta, el quart programa, no hagin estat especials, però jo penso que avui és molt especial també.
Perquè el buscàvem des del principi, aquest.
Ja fa temps, doncs, que no havíem perdut la pista, perquè avui en dia ho tenim tot controlat, però des de que va marxar de Móra d'Ebre, doncs, jo el recordava amb aquell noi, que te'l trobaves pel carrer, que, doncs, hola Déu, i algun dia, doncs, ni hola Déu, perquè això també ni que sigui un poble passa. Però també amb... Aquí, abans de començar, m'ha vingut aquella il·luminació, allò que penses en fa molts anys, i dic, aquell Carles que ja apuntava perquè si doncs, a la professó de Setmana Santa doncs, hi ha un pas que diguéssim, doncs, requereix una especial dedicació, com és el poder portar el Crist, doncs ja volia portar el Crist de petit, dic, i ara he vist, dic, aquelles intencions i aquells interessos. Ara he vist, doncs, com ha evolucionat, no?
Bé, doncs... El saludem, penso, no? Perquè...
Jo penso que, doncs, ara m'estendria massa i, clar, hem de parlar ja d'un home de Móra d'Ebre, com és el Carles de Matei.
Molt bon dia.
Bon dia, Carles, benvingut a la ràdio.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
I moltíssimes gràcies per haver vingut, perquè sabem que tens una apretadíssima agenda, molta feina a Tarragona i ha vingut expressament, així que t'ho agraïm moltíssim,
sí, sí,
Carles.
Sí, sempre un temps per vindre al poble.
Si us sembla, com sempre, comencem aquest programa escoltant una mica de biografia que hem preparat del nostre convidat, del Carles.
Carlos de Matei Montagut és un morenc que va néixer el dia 2 de març del 1981. Amb una alçada d'1,80 i un pes de 120 quilos, la seva vida gira al voltant de la força. Precisament la seva primera competició va ser el 1999. Amb tan sols 18 anys es va presentar al certament de l'home més fort de la Ribera, on va quedar en tercer lloc, una fita que marcaria per sempre més el seu futur. Al marxar a estudiar a Tarragona s'endinsa en el món del culturisme, una rutina que després canviaria pels esports de força, com són l'strongman o el powerlifting. Els primers entrenaments que realitzava pel seu compte a Tarragona s'hi van començar a sumar més apassionats del món de la força, i d'aquí és d'on va néixer el club que ara lidera, l'Strongman Tarraco, que s'ha acabat convertint en la seva segona família. L'Strongman Tarraco és un club esportiu que es dedica a les disciplines d'strongman, powerlifting i el culturisme, i que proposa una forma d'entrenament diferent a la que s'ofereixen a tots els altres gimnasos. Carlos de Matei és tot un professional en els esports de força, on s'hi ha fet un més que merescut lloc. I és que ha estat guanyador de 14 campionats d'Espanya de powerlifting, pes banca i pes mort. Dos cops campió de l'Arnold Clàssic Europa en categoria powerlifting, guanyador de múltiples campionats de strongman, primer lloc de la Lliga Nacional de Força 2014 i quart lloc en l'últim Arnold Clàssic Europa. El passat mes de gener va superar el nou rècord d'Espanya de pres banca a l'aixecar 227 quilos i mig, un rècord que ostentava ell mateix i que va aconseguir rodejat de familiars, amics i veïns de Móra d'Ebre en la competició de l'home més fort de la Ribera. Carlos de Matei, un dels homes més forts i qui de ben segur en seguirà sorprenent, superant-se a ell mateix.
Jo penso que, doncs... queda tot definit i sol manca aquesta última pinzellada. Te podràs superar, Carles, a tu mateix.
Sí, esperem que sí. És el més difícil, eh? Batir rècords que tu mateix tens és el més complicat, però bueno, intentarem, mentre la cosa aguanti, com sempre dic, intentarem seguir batint-los.
Tu dius que quan bats un rècord sempre penses que haguessis pogut fer una mica més.
Sí, quan me pregunten, com m'ha fet la pregunta ara mateix ell, sempre em diuen, bueno, fins quan podrà seguir superant-te?
I al límit, no?
Sí, sóc optimista perquè crec realment que l'altre dia podia 2:30. Llavors, sempre que acabo un rècord penso, ostres, he de tornar a provar. Perquè crec que podia una mica més. Llavors, mentre me succeeix això, crec que hi ha marge encara.
Hasta que el cos aguanti, no?
Sí, perquè són disciplines que evidentment castiguen molt a nivell muscular i a nivell articular, però bueno, fins ara pues, no he tingut problemes de lesions greus i algunes cosetes, algun os trencat o coses, però sobretot traumàtiques, de que et caigui una roda o algo, no he tingut lesions estructurals de desgast a les articulacions. Per tant, me trobo perfectament i la força és un esport que és molt longevo, és a dir, pots allargar molt. Com és estàtic, les forces estàtiques són més fàcils d'allargar el temps. Per tant, crec que encara tinc marge.
Anem als inicis, però no, Cisco?
Sí, sí, sí. Aquí, doncs, és obvi que podem començar. Doncs, com van ser els teus inicis? Com te vas iniciar amb aquest món de la força?
Sí, jo sempre m'havia encantat el món de la força. Sempre és un tòpic dir que mirava el Canal 33 l'home més fort del món, perquè és algo que diu tothom i que ho continuem fent Esports 3, i la televisió catalana amb això crec que va ajudar molt a que a mi em llamés l'atenció a conèixer estos titans que un se volia semblar. I ja sempre vaig tindre, jugava sempre a futbol, però sempre tenia la passió d'entrenar, i llavors ja als 18 anys ja vaig deixar de jugar a futbol i vaig començar a entrenar a peses, me vaig introduir al culturisme, però després vaig veure que era més fort que estètic, era més fàcil per mi, era molt més fort que altres companys culturistes. Llavors vaig decidir encaminar cap a la força.
A la força, que com t'he comentat a l'inici, o comentava a l'inici, doncs m'ha vingut aquesta imatge o aquest record de feia tants anys, de que possiblement tu veies de que amb aquella força i habilitat que és poder portar un sant amb un professor ja a pes, possiblement aquí ja te fixaves que jo això ho podria fer, no?
Sí, era una forma no deixava de ser portar aquest crisi, no deixava de ser una forma d'una prova de força, perquè al final era una prova de resistència i de força, que era aconseguir donar tota la volta amb lo sant ficat, diguéssim, portat a pols. Sí, sí, llavors sí. Ja era una cosa que em llamava l'atenció més que pel tema religiós, que això li feia més gràcia a ma mare, pues era per una cosa, i jo podria fer això i ho podria fer millor, crec, del que ho estan fent. Llavors era una forma de començar el món de la força.
No el vas arribar a portar?
No el vaig arribar a portar, vaig marxar del poble abans de que es retirés la persona que el portava.
Bueno, amb un futur a la millor...
No se sap mai, no? Jo crec que podria portar.
Home, la gent ho vindria a veure, segur.
Sí, sí.
Com l'home més fort de la Ribera, Carlos, tu explicaves que als 18 anys no vas participar per primer cop en aquest certamen, i una mica també t'ha marcat, perquè ja has continuat participant al llarg dels anys.
Sí, la bona diguéssim, participació, que vaig quedar tercer en 17 anys, crec que era l'any 99, tenia 17 anys, doncs pesava només 70 pocs quilos i ja tenia molta força pel pes que tenia. Llavors vaig superar atletes que eren molt més pesats que jo, i allò va ser com un estímul de dir, bueno, crec que este camí pot ser el correcte per mi. El que passa és que després, clar, era difícil perquè no abundaven abans tants certàmens. Ara n'hi ha molts més. Està més de moda el culte al cos, està més de moda l'exercici físic i els esports de força. Però abans, tret de lo que organitzaven aquí, a Catalunya pràcticament no havia cap més. Ara ja n'hi ha molts més, hi ha campionats de powerlifting, ara és més fàcil dedicar-se a això. Però llavors vam ser una mica pioners, crec, amb esports de força.
Sí, perquè com anàvem als inicis, vas començar com a culturista, sí. I llavors doncs, ja et vas passar la força.
Sí, sí, perquè a l'entrenar al gimnàs vaig decidir competir en culturisme i això, però era una cosa que a mi no m'acabava de plenar perquè era un tema massa subjectiu. El culturisme és només estètic. I a mi m'agradava més pues, fer demostrar, és a dir, l'estrongman o els esports de força són molt més objectius, en el sentit de que tu aixeques aquella pedra 5 vegades, l'altre l'aixeca 3, has guanyat tu. L'altre era estètic i això no m'acaba d'omplir, m'agradava més els esports de força. Llavors quan vaig poder, vaig anar cap allà.
Hem dit, ha sortit la paraula entrenaments, i una persona no, que us veu aixecar tot aquest pes i fer aquestes proves, deu pensar, quant de temps entrena una persona que es dedica al món de la força? Com és la teva rutina, el teu dia a dia?
Me li has de dedicar un mínim, jo li dedico... A part que tinc un club i ja estic tot el dia allí, però un mínim de 4 o 5 hores diàries, tranquil·lament, i 6 dies a la setmana. El que el cost et permeti recuperar. Però un mínim de 4 o 5 hores diàries, perquè requereix entrenar molts grups musculars, requereix calentar molt bé, requereix després estirar molt, i un mínim de 3 hores intenses d'entrenament. Perquè, claro, l'Strongman té moltes proves. Tan pront te pots estirar d'un camión, com aixecar una pedra, com moure un pneumàtic, com moltes n'hi ha. I el powerlifting també són 3 proves diferents, llavors has d'entrenar tot el cos. I això et requereix una demanda de temps bastant important.
I què t'agrada més?
És contradictori. Crec que sóc millor powerlifter, però m'agrada més l'Strongman, perquè és més espectacular. El que passa és que l'Strongman, claro, és molt més... el powerlifting està dividit en categories, i llavors tu entres en una categoria de pes i tu et bateixes contra el teu pes. L'Strongman és open. I, claro, l'últim Arnold, la meva millor classificació amb un europeu de Strongman és quart classificat, però, claro, és que els tres primers eren tres de l'est, tres russos, que pesaven 190 quilos. Claro, era molt difícil guanyar gent tan pesada. En canvi, al powerlifting, tu tens la teva categoria i allí vas contra els del teu pes. Llavors és més...
Que és el més normal, no?
Que és el més normal, però l'Strongman és open. Open vol dir que allí...
Si entra pes, tothom, no?
Si peses 130, en 130 era el que pesava menys... Ja amb 135 quilos era el que pesava menys dels 15 participants. Llavors... Però m'agrada més l'Strongman, és més espectacular. Tires de camions, és més espectacle.
Sí, doncs...
Podríem dir que és fer de la força, que ho has dit tu mateix, també una forma de vida.
Sí.
Perquè només descanses un dia a la setmana, tantes hores entrenant, és una forma de vida.
No, i després entreno a tots els altres.
Exacte, i després en parlarem també dels consells que dones a aquest canal de YouTube, és la teva
sí,
vida.
Sí, jo estic dedicat exclusivament. Jo me'n vaig a dormir pensant en rutines per entrenar, m'aixeco amb rutines per entrenar, però ja no les meves, de tota la gent que tens al club, tota la gent que gràcies al canal entrenes de fora. Llavors, clar, això hi ha un moment que estàs tot el dia pensant dietes, pensant entrenos i formes de que no sol millorar tu, sinó que millori la més gent, que a vegades és més difícil, perquè tu et coneixes a tu mateix, però després has d'intentar ficar a les altres persones perquè elles també millorin.
Parlem de, sí. del club, Cisco.
Sí, doncs jo li voldria comentar què representa doncs, per a tu l'Strongman Tarraco. Doncs jo penso que ha de ser com una família... gimnàs de diferents sí. a les grans franquícies, no?
No, molt bé, el concepte
no té
és...
cap res que veure.
No, allí les persones no són un número, allí les persones tenen tots un nom, allí les persones mos coneixem tots, està obligat a saludar tothom, està obligat a celebrar els títols que guanya un del club junts, quan anem amb una exhibició amb un campionat mos desplacem tots, és més una família que un gimnàs, que era el concepte que jo volia en contra de les grans franquícies d'ara, que no és que tinc res en contra, però ets un número amb un torn, fiques un dit allí i allí ni et coneix ningú, ni t'atén ningú i et pots quedar amb una barra al coll i es passen pel costat i ni et miren.
I
això no m'agradava gens.
Perquè a més és molt important també estar damunt de la gent que està entrenant, no? Estar vigilant
sí,
el que fan.
Sí, més amb aquests esports. Clar. Has d'estar molt damunt i jo, per exemple, intentem que el club tingui una jerarquia marcada, quan no estic jo es queden els més veterans després de mi, aquells ensenyen als que arriben i procurem que tothom sigui així pues, la mateixa línia, no?
I la família i els amics, què n'opinen?
Bueno, això és una cosa que, evidentment, quan te dediques amb estos esports, al principi, a cap mare li agrada que tu te dediques a estirar camions i a aixecar pedres que t'aplastarien si se te'n van. Però, al final, claro, jo he demostrat que vaig estudiar, vaig formar amb aquestes coses i, diguéssim, m'he ficat un gimnàs i he tingut una... Diguéssim, no ha sigut un capritxo per fer mal quatre dies i ja està, sinó que ho he fet una forma de vida i viure d'això, que és el més important, viure del que t'agrada. Crec que amb un familiar o amb un amic, si tu vius del que t'agrada, jo vaig cada matí content a treballar. I això ja és més del que sí, sí. pot dir moltíssima gent.
Això és molt important, eh? Sí, sí. És el més important.
Per mi és lo bàsic, o sigui, que jo no tinc cap... O sigui, m'encanta anar allí, estar amb hores, parlar amb la gent, ajudar-los a tots, és com una cosa que no m'importa estar una hora més, no. I per mi això és molt important, perquè coneixo molta gent que, per desgràcia, anar a treballar és pràcticament una tortura i això... És molt dur, crec. Crec que el més important que sempre dic, el gran triomf ha sigut poder viure del que m'agrada.
L'alimentació és molt important en la vida de qualsevol persona, però és molt rigorós, en aquest cas, amb la gent que es dedica a aquests esports de la força. Ho veiem al teu canal de YouTube, que en parles moltíssim i dones molts consells de nutrició.
Sí, la nutrició és bàsica perquè per qualsevol objectiu que nosaltres vulguem assolir, la nutrició és el 90 o el 80% de l'objectiu. Si nosaltres... d'assolir l'objectiu. Si nosaltres entrenem molt bé o fem les coses molt bé però no ens alimentem com cal, és impossible perquè estos esforços requeren un nivell energètic molt alt i si tu no portes les menjades perfectament correctes i al moment, normalment tindràs pàjares, tindràs problemes i això et repercutirà en problemes musculars, problemes físics, és molt important. Més que l'entrenament.
Quantes calories pots arribar a ingerir en un dia?
Unes 7.500.
Déu-n'hi-do.
Jo no me situo.
No, bueno, no me situo. Jo, per exemple, esmorzo...
Què poden ser? Sí, explica'ns-ho.
Jo esmorzo, pues, normalment un bocadillo, en tres llaunes d'atún, una truita de 6 ous, fruits secs i fruita. Això seria a les 8, i a les 2 hores i pico ja menjo mig quilo d'arròs i mig quilo de pollastre. I així anem seguint, diguem.
Vamos, que a tu sempre et deuen fer aquesta broma de que no t'inviten a menjar a casa.
No, no, que
em fan
millor regalar un traje que invitar-me.
Un traje, tenim el traje preparat, Adriana. Sí. No?
Sí. Que Déu-n'hi-do, també. Eh?
Bueno, però ja el que diem és un hàbit que...
Sí, menjo
que
molt, però molt abundant, perquè ho necessites per aquests esforços. Si no, és impossible. Si tu vols estirar de camions, sempre ho dic, tu no pots menjar com un moixonet i volgués ser un goril·la. Has de menjar en equivalència del que el pots semblar.
Jo penso que l'explicació és la...
I
que,
clar,
parlem en calories i diem, què és això? Un cirulo o... No, ara ha quedat ben detallat, no?
Moltes,
de que...
sí.
Molt bé. Has fet una pinzellada abans dels rècords, que bates rècords personals, i t'hem dit, doncs, existeix un límit, ja que tu dius, quan bato un rècord sempre penso que hagués pogut fer una mica més. I fins això sempre el cos aguanti, no? Però per a tot això, suposo que tens uns referents que dius, és aquí i em vaig, no?
Bueno, esportius.
Sí, sí.
Sí, sí, jo sempre he tingut referents esportius tant en strongman com a powerlifting i intentar arribar o retirar-me en les marques més semblants. A nivell estatal, a nivell d'Espanya, pràcticament tinc tots els rècords, però bueno, me'n falten alguns i intento ja cada any, diguéssim, ficar metes del que em falta o del que vull assolir aquell any. I després, a nivell d'ídols que he tingut esportius, doncs m'agradaria arribar a superar algun dia amb algun d'ells. Amb algun hi estic a prop i intentar-ho, sí.
Alguns noms, perquè els coneixem?
Sí.
No, no, home, jo soc Sidruna Savikas, que és l'home més fort del món. Després un islandès que va morir el 96, que es deia John Pál Sigmarsson, que és un dels meus ídols. I bueno, a nivell d'això és de strongman i de powerlifting, Ed Cohen, que era un americà, que era un fenòmeno, i ara mateix hi ha un rus que es diu Malinichev, que és el millor del món. I m'agradaria, pues, sempre retirat, només fer algunes fites, per exemple, els 400 quilos de pes mort, els 250 de banca, són fites que ja només 10-12 persones a la història de la humanitat han pogut. I m'agradaria retirar-me, pues, dintre d'aquest grup.
Home, en pres banca et queda poquet.
Sí, en pres banca,
no?
Però és que és molt, però... Sembla poc, però...
Sembla poc, però és molt,
però
no?
Que ja arriba un moment que et costa molt, 2,5 quilos. Claro, perquè quan tu acabes una preparació, després tens molts dolors. Jo des de que vaig fer el rècord aquí, apenes he pogut fer banca. Tinc que tornar a recuperar els ombros, recuperar els pectorals, perquè m'ho feia molt fred.
Sí,
i llavors
moltíssim.
Això dificulta molt fer un rècord, perquè quan te baixen aquells quilos cap al pit, si tu no tens tota la musculatura ben calenta, hi ha molt més risc. Llavors hi ha un procés després de quasi un mes que he de recuperar la musculatura per després tornar a començar l'entreno, per tornar a superar el pico de forma. I això, claro...
I això com ho feu, de recuperar? És exercici o també fisioteràpia?
No, intento, sí, fisioteràpia, intento descansar, no ficar, fer aquell moviment, però ficar-la més repeticions. És a dir, els rècords se fan a una repetició, doncs intentar ficar, en vez de 220, ficar 150 i fer sèries de 12, per a que el múscul se recuperi diguéssim, de la tensió d'aixecar tant pes, però que al mateix temps no perdi la forma,
clar.
I ja has de buscar aquell equilibri. I sí, recorreixo a la fisioteràpia sempre. Un cop a la setmana, sempre. Perquè si no, hi ha coses que tu mateix, no, la
no
recuperació
pots.
No arriba.
I tot això de les xarxes socials, amb el canal YouTube Strongman Tarraco, que dones aquests consells i doncs respons a els dubtes que arriben. Te n'arriben, suposo que moltíssims.
Mil al dia. Mil i més al dia.
Jo ja t'he dit moltíssimes i ja
més
també.
I s'arriba a tot?
Bueno, intento arribar a tot. La veritat és que això va ser com una casualitat, que un company em va dir, escolta, tu expliques les coses bé, segur que a YouTube faries gràcia. I això fa 2 anys i se m'ha desbordat. Vaig ficar un canal de YouTube, vaig començar a tindre seguidors i seguidors, ara ja tenim més de 60.000, i claro, això fa que els dubtes a l'email i tota la pesca pues, vagin pujant, i jo intento arribar a tot, perquè després també hi ha dubtes al vídeo de YouTube que tu penges, també te fiquen dubtes allí. Però bueno, és molt gratificant perquè tens un reconeixement social que amb aquests esports és difícil d'obtindre. No ets futbolista. Llavors, el canal ha fet que siguis conegut pràcticament perquè arriba molt a Sud-amèrica, arriba molt a Espanya, llavors te fas conegut i això pots tindre més clients de fora, tens més reconeixement social i després te dona accés a seminaris, a exhibicions, a que siguis molt més conegut. La veritat que ha sigut un èxit inesperat, però el canal ha ajudat molt al club i que la nostra filosofia pues, se pugui exportar més que el que és Tarragona, Mora, etcètera.
Has parlat de reconeixement social i a vegades la gent no els entén, aquests tipus d'esports de força, no? I diuen, ara, que animals, no? S'arnearan, què fan, no sé què, no? I això deu doldre una mica, també.
No, però és un tema cultural. Jo que no parlaré contra el futbol, jo soc futbolero, miro 10 partits cada fin de setmana,
també.
Però sí, jo soc molt futbolero, però realment hi ha moltes més lesions al futbol que als esports de força. Mm. És a dir, si contéssim els lligaments creuats que al futbol, si hi ha l'estroman a penes, hi ha lesions, perquè tot és més controlat, tot és diferent. El que passa és que socialment està menys acceptat. Mm. Tot i que ara, en la proliferació d'esports com el crossfit, que el sí. crossfit en certa manera no deixa de ser un strongman i un powerlifting a nivell usuari. Mm. És a dir, al final el que fa el crossfit és adaptar moviments de strongman, de powerlifting o de gimnàs de tota la vida i, diguéssim, unir-los tots i fer circuits, perquè ens entenguem. Això ha fet que els esports de força també siguin més reconeguts i més entesos. Mm. Sí que és normal el que dèiem, que la gent no ho entengui a primera vista, però al final és un esport com un altre. I de fet té molta tradició aquí a sí. Perurena, el tema de les aixecaments de pedres bascos i sí. això, els esports de força són molt tradicionals a moltes cultures. Això a la Mediterrània no, però a l'Escandinava o a aquests temes germànics tenen molta cultura d'esports de força.
Que aquest has nombrat el Perurena, això normalment abans, molts anys abans, normalment sol saber per Nadal. Ves en aquests campionats i... però ara això suposo que ja és com un hàbit, és com una lliga també.
Sí, no, hi ha un calendari.
Hi ha un calendari.
Com al futbol hi ha un calendari de powerlifting on tu tens ja una federació i tu tens 10-11 campionats i tu vas on vulguis, on te més te convingui, i de strongman passa el mateix.
Molt bé, sí, sí, sí.
I què li diries, Carlos, a aquells joves que comencen ara en aquesta disciplina? Vam veure molts nois joves que t'acompanyaven i entre ells a mi em va cridar l'atenció un moranovenc també, el Jordi Hernández, sí. que també va participar i fa poc temps que s'ha endinsat en aquest món. Què els diries?
Que tinguin paciència, que això és una cosa que si vols tindre molta força molt aviat és molt fàcil que et lesionis. Això és un esport que requereix molt temps, molta dedicació i molts sacrificis. Perquè, clar, necessites descansar molt, a vegades s'ha de sacrificar el sortir i tot això. Però, bueno, Jordi, per exemple, ho té ben après. És una persona que li agrada molt i crec que arribarà lluny.
I hem de parlar, Cisco, de la propera gran prova,
sí,
a la vista.
Sí, jo la veig aquí amb molta il·lusió, perquè penso que aquí el Carles hi pot dir moltíssim. Aquest Arnold Clàssic d'Europa 2016, que serà concretament del 23 al 25 de setembre, i a Barcelona. Jo penso que aquí, doncs, després de veure aquest vídeo promocional, imagino que eixiràs, no, Carles?
Sí, sí, jo he competit els últims 4 Arnolds a Madrid i, bueno, és molta il·lusió que aquesta vegada sigui a casa. Ne vaig poder guanyar 2 de powerlifting i n'he participat a 2 més de strongman, quedant entre 5 primers en els dos casos i, bueno, pues espero aquest any tornaré a competir a strongman, perquè tinc plaça assegurada per haver quedat entre els 5 primers de l'any passat. I, bueno, al ser a casa, pues, amb més il·lusió que mai. I, a més, és un lloc on se troba tot el món de la força, es troba tot el món del culturisme i, bueno, és una ciutat. A més, el món d'Arnold, que és un dels ídols d'infància de qualsevol persona que li agradin aquestes coses, i és un event que, bueno, per mi és dels millors que hi ha a tots els nivells. Bueno, fica quasi 60.000 persones en un fin de setmana i l'han portat a Barcelona perquè a Madrid ja no cabien. Yeah, okay. Perquè l'any passat va haver molta polèmica perquè diumenge no va poder entrar gent. Perquè era IFEMA i sí. va haver una desgràcia amb un tema d'un concert i les mesures de seguretat estaven molt de que no podia superar equips d'aforament per evitar lo que són que s'espengués la gent o el que sigui, i es va quedar molta gent fora i ho han passat a Barcelona, que es veu que el recinte és més gran. Per tant, serà un èxit bestial, segur.
I quin objectiu te marques aquí, Carles?
Com és strongman, perquè el que dèiem, jo crec que de power vaig guanyant 2, però després vaig buscar nous estímuls a l'Strongman, i clar, l'Strongman és molt més difícil perquè és a nivell mundial i venen de fora molt, tornant entre el top 5 seria l'objectiu, perquè allí ja hi ha 15, són classificatoris, o sigui que els 15 que arriben allí ja saben a lo que venen.
Ja estan, ja.
Sí, no és en així. La selecció ja és molt dura, va per països, entre els països de l'est, entre els americans, i entre altres 5 primers seria l'objectiu, que seria el tercer any al top 5, que seria un èxit.
Esperem que sí, eh?
Esperem.
I ja per acabar, tu hi veus data límit a la teva bueno, a la teva pràctica directa d'aquest esport amb el món de la competició?
Ojalá no, però bueno, sempre hi haurà. El que passa és que el bo que té, així com l'Strongman és més dinàmic i me quedaran 3 o 4 anys competitius només, el tema del powerlifting, com hem parlat abans, que és una força estàtica, és més fàcil prolongar el temps. Són esports que tu... Jo tinc rivals, jo tinc ara 35 anys i jo tinc rivals de 47 que m'apreten. I l'altre dia, sense anar més lluny, dos companys, Jordi era un i un altre company del club, van perdre un campionat d'Espanya de pres de banca contra un home de 60.
Ostres.
Que a banca els va guanyar. Llavors, aquests motius, si les lesions te respecten, crec que et fan pensar que d'entrenar no deixaré mai, i crec que de competir al nivell que sigui tampoc, perquè un, com dic sempre, el que vol guerra necessita guerra. És que, perquè a vegades dic, mira, ara descansaré 3 mesos, i passen 15 dies i em surt una competència, és que mira, però no decías que ibas a descansar, bueno, pues ja saps que aniré amb esta. I llavors jo crec que tardaré en retirar, però bueno, suposo que després passaré la segona faceta, que ja la faig, però me volcaré més a la d'entrenar. A la de portar la gent a les competicions i intentar que ells pues, guanyin, o els meus alumnes agafin, guanyin el que he guanyat jo, puguin arribar, ojalà, molt més lluny que jo.
Donar-los aquesta experiència que tens tu, transmetre'ls-hi,
sí.
I això fa que doncs, aquests joves valors que ara estan, doncs, que has dit, paciència, vagin sí, recollint els fruits, no?
Sí.
Bé, doncs ho deixem aquí, no ens queda temps per a més. Ha estat un autèntic plaer, Carlos, que ens hagis visitat avui aquí en directe, i seguirem ben pendents de tots els teus èxits, que segur que encara n'hi ha molts per arribar, i sobretot d'aquest Arnold Clàssic al mes de setembre a Barcelona.
Un plaer per mi estar amb vosaltres aquí, sempre que vulgueu, aquí em teniu. Moltes gràcies.
Doncs ja ho heu vist, amics oients. Vam començar amb el rally, amb l'Eduard Gallego, amb el ciclisme, amb el Manu Sac, amb l'atletisme, amb l'Ingrid Pino, i avui doncs amb el Carles de Matei, que doncs, com hem dit, ha estat un veritable plaer, i que esperem doncs que puguem seguir parlant molts més temps d'aquests rècords i d'aquests grans èxits d'un home doncs de Móra d'Ebre.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena.